diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 7 de març del 2024, dia de prèvia pel Barça. Demà, divendres, l'equip de Xavi obrirà la jornada 28 de Lliga rebent el Mallorca a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un partit marcat inevitablement per la cita d'aquest dimarts contra el Nàpols, en què el Barça jugarà el seu futur a la Champions i també a la temporada. Avui, el tècnic agarenc, Xavi Hernández, ha insistit que la Lliga no està perduda, ha parlat de les lesions de Pedri i de Jong, sobretot de la del migcampista canari, que com dèiem ahir és menys greu del que semblava, bones notícies, entre cometes, i també Xavi ha valorat els 3 anys de Joan Laporta a la presidència del club, que es compleixen justament avui, 7 de març.
Laporta és el millor president de la història del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez, por lo tanto está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación es precisamente Laporta.
Ara farem balanç d'aquests 3 anys des que Laporta i la Junta Directiva van guanyar les eleccions i també sentirem què més ha dit Xavi Hernández a la prèvia d'aquest partit de demà a les 9 de la nit a Montjuïc. Recordo que a més de Pedri i de Jong tampoc hi serà demà Araujo, sancionat, i el propi Xavi, que també haurà de complir cicle de targetes i no podrà seure's a la banqueta. Els dijous farem tertúlia amb Joan Poquí, de Mundo Deportivo, Maria Fernández Vidal, de la Televisió de Catalunya, i Anaïs Martí, de La Vanguardia. I comentarem també la jornada Champions d'aquests dos últims dies. A Madrid encara cueja la classificació ahir amb molt patiment contra el Leipzig i, sobretot, la possible expulsió de Vinícius per agressió. De fet, Petja Mijatovic, ahir a la nit a la cadena SER, va dir: la camiseta del Madrid no aguanta este tipo de comportamientos. Así no llegará a ser un gran jugador. I a més, avui hem sabut que el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Real Madrid pels vídeos que emet el seu canal de televisió contra els àrbitres cada jornada. Han acceptat la denúncia que va posar el Sevilla, a la qual, per cert, la Lliga amb Javier Tebas també s'hi podria sumar. Una decisió que, de moment, sembla que ha fet frenar una mica Madrid Televisión. Aquest migdia no han fet l'habitual informe crític amb els àrbitres en el seu informatiu. Avui no han parlat de l'àrbitre del Real Madrid-Celta d'aquest diumenge a l'estadi Santiago Bernabéu. Ara en parlarem també en temps de tertúlia. Mentrestant, avui dijous tenim l'anada dels vuitens de final de l'Europa League i de la Conference League. Miquel Agut, hola, què tal?
Bona nit, Aleix Pariser.
Bona nit. Joan Camí, hola.
Hola, bona nit.
Bona nit. Comencem per l'Europa League, que és la segona competició europea, i està jugant un equip espanyol.
Està jugant el Villarreal, que està perdent estrepitosament al camp de l'Olympique de Marsella, sense opcions. L'equip de Marcelino, mala peça al taler, 4-0. Guanyen els francesos, i el Villarreal, per expulsió amb doble groga d'Alberto Moreno, juga amb 10. Queda un quart d'hora pel final, i l'Olympique de Marsella, que té gairebé peu i mig als quarts de l'Europa League. Caldria un miracle per començar, que el Villarreal avui fes algun gol i pogués retallar distàncies de cara a la tornada a la Ceràmica, però veient el partit d'avui sembla molt difícil que l'equip de Marcelino pugui capgirar aquesta eliminatòria. De moment, a un quart d'hora pel final, amb 2 d'Aubameyang, 4-0 l'Olympique de Marsella, que està superant el Villarreal, que, com dic, juga amb 10 per l'expulsió d'Alberto Moreno.
Déu-n'hi-do la tova, hi ha hagut d'altres toves avui,
sí,
també a l'Europa League.
En aquestes eliminatòries, i més 100 partits d'anada, normalment t'esperes que hi hagi pocs gols, que potser si hi ha d'haver algun moment en què un equip premi l'accelerador i sotmeti l'altre, sigui a la tornada, però és una eliminatòria que ha deixat ja emparellaments gairebé resolts, com per exemple el de la Roma i el Brighton. 4-0 ha guanyat la Roma, un partit amb un resultat molt eloquent, però molt enganyós. 14 rematades italianes per 11 de les angleses. És la derrota, per cert, més dura patida per un equip anglès en una competició europea en 5 anys. Ha dit De Zerbi que la Roma ha jugat a un ritme diferent del Brighton, tot i que també ha retret falta d'efectivitat als seus jugadors. S'ha acabat, i també amb l'eliminatòria gairebé resolta, l'Esparta de Praga 1, Liverpool 5. Klopp ha fet un híbrid entre titulars i suplents, i per cert, Konaté ha marxat lesionat i és dubte per jugar el partit contra el City a la Lliga de diumenge. El central, que està fent una gran temporada i que veurem si arriba a enfrontar-se a l'equip de Guardiola. I un altre detall dels partits ja acabats. Karabakh 2, Bayer Leverkusen 2, amb un gol de Schick al 92, l'equip de Xavi Alonso ha evitat la primera derrota de la temporada. Per tant, continuen invictes gràcies a aquest gol al temps afegit que han celebrat molt efusivament. És una gran temporada.
És que estem a mitjans de març i no han perdut en cap competició encara.
Sí, i totes els ponen, però també s'ho guanyen. Per cert, acabo. Partits en joc, Milan 3, Slavia de Praga 2, Benfica 2, Glasgow Rangers 2, Friburg 0, West Ham 0, a banda d'aquest 4-0 de l'Olympique de Marsella contra el Villarreal.
A la Conference League també anava de vuitens, Joan, hi havia partits interessants.
Sí, ja han acabat 4 partits. Ajax 0, Aston Villa 0, potser el partit amb més cartell d'aquests vuitens. Molte 2, Bruges 1, Olympiacos 1, Maccabi Tel Aviv 4, Sturm Graz 0, Lilla 3, i en joc a 12, més l'afegit per acabar els partits. Dinamo de Zagreb 2, PAOK 0, Maccabi Haifa 3, Fiorentina 3, Sant Giluà 0, Fenerbahçe 1 i Servet 0, Victoria Pilsen 0.
Déu-n'hi-do, també, aquests partits i aquestes golejades. Molts gols avui a Europa, en tots els partits de la Conference i també de la Europa League. Estarem pendents amb el Miquel Agut i el Joan Camí del tram final d'aquests enfrontaments, sobretot del partit del Villarreal, que li està caient una tova important. I l'Olympiacos, de Mendy Líbar, que ha perdut 1-4 sí, també a casa contra el Maccabi de Tel Aviv. També en futbol, avui hem tingut les semifinals de la Copa de la Reina, la segona semifinal, la nada de la segona semifinal. L'hem viscut en directe aquesta tarda a RAC+1 amb la Laia Coll, el Gerard Ballera i companyia. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
El Barça que ha guanyat a Sant Mamés i que té un peu i mig a la final de la Copa.
Sí, ho han carrilat amb un partit solvent, amb un doblet d'Aitana en 3 minuts a la primera meitat i després ho ha rematat Salma Parayuelo, que ha entrat a la segona meitat. Avui ha començat com a suplent. La tornada jugarà dijous de la setmana que ve el Johan Cruyff, però amb el 0-3 el Barça, que, com diu, ja té peu i mig a la final del 18 de maig, encara sense seu confirmada. Avui també la notícia és que Rolfo ha tornat a vestir la samarreta del Barça després de 9 mesos. L'últim partit que havia jugat com a blaugrana havia sigut precisament la final de la Champions d'Eindhoven i va ser la sueca qui va fer el gol de la victòria, el 2-3 definitiu contra el Wolfsburg, que va donar la segona Champions al Barça. I en canvi, Alexia Putellas no ha reaparegut encara, ha quedat inèdita a la banqueta, no s'ha arribat ni a escalfar i haurà d'esperar a la propera cita, que serà diumenge a les 2 del migdia al camp de la Reial Societat. Giraldez ha dit després en roda de premsa que ja sap que Alexia té l'alta que li va donar la Federació Espanyola, però que creu que encara no està preparada per reaparèixer o per tenir minuts. Com dic, proper partit del Barça, diumenge a les 2 del migdia al camp de la Reial Societat i dijous de la setmana que ve la tornada al Johan Cruyff a les 9 de la nit.
Dijous a les 9 de la nit, també n'estarem pendents dijous vinent d'aquesta confirmació de la classificació pel Barça per la final de la Copa de la Reina. Per cert, avui a Sant Mamés 23.500 persones,
Correcte, molt bona entrada a l'estadi de Sant Mamés, que serà precisament la seu de la final de la Champions el 25 de maig, on esperem que hi sigui el Barça. Esperem que avui hagin agafat mides pel que pugui venir. Parlant de la final de la Champions, demà a les 12 del migdia es posen a la venda les primeres entrades de la UEFA.
Demà a les 12, Tothom a fer cua a la pàgina web de la UEFA si voleu anar a Sant Mamés a esperem que veure el Barça jugant aquesta final de la Champions del 25 de maig. Ha estat una tarda vespre avui apassionant. L'hem viscut a RAC+1 des de 5:45 de la tarda perquè hem tingut doble ració de bàsquet europeu. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Pariser.
Una de freda i una de calenta avui.
Sí, mira, comencem per més recent i és la bona, la calenta. El Barça que ha guanyat a la Fonteta 78-88, acaba de fer-ho en jornada 28 d'Eurolliga. Serà segurament una victòria molt més important del que pensem hores d'hora i que ens en recordarem al tram final de temporada, perquè la classificació, ja ho sabem, està molt ajustada. Partidàs de Vesely immaculat en el llançament, 11-11, 21 punts, i també primer bon partit de Ricky Rubio.
De fet, primera victòria de Ricky Rubio,
sí,
tant amb Espanya com amb el Barça, des
sí,
que va reaparèixer. Ens n'alegrem molt per ell, perquè a més ha jugat una molt bona segona part.
En el quart partit que ha disputat des del seu retorn. El Barça, que se situa amb 19 victòries i que se situarà a 3 del Madrid, perquè el Madrid està perdent davant Fenerbahçe a casa 68-81, tram final de partit, i Saras, que guanyarà el Wizzing Center si no hi ha un delta baix. Ara, de fet, es pot ajustar el partit, encara falten 4 minuts, per tant encara pot passar de qualsevol cosa, però són 14 punts de marge i sembla que ho té relativament controlat el Fenerbahçe, però ja sabem que el Wizzing també El partido es molto longo. Per tant, a veure què acaba passant. Però, en tot cas, si guanya el Fenerbahçe, el Barça se situaria a 3 del Madrid. Ha guanyat el Mònaco, que se situa a un partit del Barça amb rècord històric inclòs de Mike James, màxim anotador de tota la història de l'Eurolliga. I també tenim en joc un Olympiacos Virtus. El Virtus és un altre dels perseguidors del Barça. I, atenció, està perdent. 61-53-8 per al final.
Oi que hi ha un Fenerbahçe-Barça ben aviat?
Sí.
No? El retrobament,
d'aquí dues setmanes.
Està creixent, l'equip de Saras està creixent.
Sí.
Comença a fer por i a fer olor també de possible candidat a l'Eurolliga.
Si guanya, se situaria amb 17 victòries, les mateixes que Olympiacos si guanya. Per tant, s'estranyiria moltíssim tota la zona de play-in. El Barça seguiria dos partits per sobre del play-in.
Queden 6 jornades per tancar, 6 partits, per tancar la fase regular i que quedin definits ja els play-off, primer del play-in i després ja els quarts de final. I la freda avui ha estat l'Uni Girona, que malauradament haurà de remuntar i fer una d'aquelles remuntades èpiques si vol ser a la final de l'Eurocup.
21 punts, hauria de remuntar, 81-60, ha perdut a la pista del Besiktas, ha plantat cara a l'equip gironí durant un potent equip turc, però a l'últim quart se li han apagat els ploms, 25-7 en els últims 10 minuts, ha estat aquesta la clau per la qual l'Uni, com deies, necessiti un miracle a la tornada a Fontejau per tal de passar a la que seria la seva primera final europea, en aquest cas a l'Eurocup femenina.
Això és la setmana que ve, a Fontejau?
Sí, senyor, dijous que ve, un superdijous, tenim Barça de bàsquet, tenim l'Uni, com avui, i afegirem els quarts de final de l'Eurocup, París-Penya, a 9:15, i també la tornada de la Copa de la Reina de Futbol, com deia la Laia.
Sí, tornarà un altre dijous distret com el d'avui. T'espero el tram final del programa, amb l'última possessió, avui amb l'Aleix Falbo.
Fantàstic, fins ara.
Avui també hem tingut Champions d'handbol al Palau Laurana. Hola, Xavi Puig.
Hola, bona nit.
Amb derrota del Barça.
Sí, 34-37 contra el Montpellier, aquesta última jornada de la fase de grups. És la tercera derrota del Barça aquesta temporada en aquesta fase de grups, que fa que acabi segon a la classificació, classificat ja directament pels quarts de finals. Els primers passen directament a quarts i s'estalvien una eliminatòria. El seu rival en aquests quarts de final sortirà de l'eliminatòria, que jugaran el Wisla Plock i el PSG, el Paris Saint-Germain. Per tant, els francesos, que fa pinta, si no hi ha una sorpresa, que seran el rival del Barça en aquests quarts per plantar-se a la Final Four.
Per tant, tornarà Karabatic al Palau Laurana.
L'any del seu comiat podrem tornar a veure Karabatic al Palau si es compleix la lògica en aquest PSG Wisla Plock.
Això serà a finals del mes d'abril, als quarts de final de la Champions. Per tant, tenim temps encara de preparar-ho i de pensar-hi. Per cert, de les seccions del Barça, avui s'han confirmat les pitjors notícies de Sergio González, del Barça de Futbol Sala. S'ha trencat el lligament creuat del genoll esquerre i, a més, té afectat el menisc, una lesió que l'obligarà, evidentment, a passar pel quiròfan i estar-se 10 mesos de baixa Sergio González. I, en canvi, Sergio Lozano, que venia de reaparèixer després també d'encadenar 4 lesions seguides als genolls, ahir es va fer una petita lesió muscular. El bíceps femoral de la cuixa esquerra, Lozano, el capità, es perdrà només 2 partits. Sergio Lozano, quina plaga de lesions i quins problemes que està tenint el Barça de Futbol Sala, l'equip de Jesús Velasco. I a tot això ho rematarem amb la Copa del Rei d'Hockey Patins. Quin dijous, tu has passat bé, RAC+1, oi?
Sí, home, ha estat divertit, entretingut, a més amb incidències que tot ho animen una miqueta, també. Vaja, que no ens ha faltat de res, absolutament
sí.
De res.
Està en joc encara la Copa del Rei,
sí,
aquesta hora que l'ha fet, no?
Tenim el descans, de fet, el segon partit de quarts de final, per tant, avui aniran a dormir tard. De moment, amb victòria catalana, el Sant Just guanyant 2-1 contra l'Alcoi. El primer partit de quarts de final, on ha jugat l'equip anfitrió, el Calafell, és qui ha acabat passant a les semifinals a la tanda de penals. Ha acabat el partit i la pròrroga amb empat a 3, amb gols de Jordi Bargalló, Aleix Esteller i Xavi Rovira pel Noia, 2 de Mires i 1 de Xaus pel Calafell. I a la tanda de penals, Jepi Selva ha estat l'heroi perquè ha marcat en la tanda, en els 5 primers llançaments. Ha marcat Xavi Rovira, també pel Noia, en l'últim llançament dels de Sant Sadurní, i quan ja hem entrat en la mort sobtada, Jepi Selva ha tornat a marcar i li ha donat la classificació al Calafell per aquestes semifinals. Espera rival d'aquest Sant Just al Coi.
Demà es juguen els altres dos partits de quarts de final amb el Barça, que entrarà en joc, és el vigent campió, el Barça que intentarà revalidar aquest títol de la Copa del Rei que s'està fent a Calafell. Gràcies, Puig. Fins ara.
Fins ara.
3 quarts d'11, és un cap de setmana també intens en el món del motor. Ja tenim instal·lat el Quim Salvador a Qatar, enviat especial de RAC1 a Qatar per l'estrena del Mundial de Motos aquest diumenge. Més tard el trucarem, avui el Tu Diràs, i escoltarem, per exemple, cara a cara de Quim Salvador amb Marc Márquez, abans del seu debut amb Ducati. I també ha pogut parlar uns minuts el Quim amb l'Aleix Espargaró, que va ser el millor català de l'any passat a MotoGP amb la seva Aprilia. I aquest cap de setmana també tenim Gran Premi de Fórmula 1, el segon de la temporada a Jida, a l'Aràbia Saudita. La cursa és en dissabte, un altre cop. Per tant, avui dijous ha començat tot. Avui dijous hem tingut ja els primers entrenaments lliures i el més ràpid ha estat Fernando Alonso, amb el seu Aston Martin. I, a més, ha estat el més ràpid en la segona tanda d'entrenaments lliures amb condicions de pista i amb un ambient molt semblant el que es trobarà a la classificació oficial de demà i a la cursa de dissabte. Per tant, bones prestacions de l'Aston Martin de Fernando Alonso, que avui ha estat el millor temps. Russell amb Mercedes ha quedat segon, Verstappen, el gran favorit amb Red Bull, ha acabat tercer avui en els lliures. Carlos Sainz amb el Ferrari ha estat setè. I també tenim en joc aquests dies un gran torneig de tennis, el Masters 1000 d'Indian Wells. Però amb males notícies, perquè Rafa Nadal s'ha retirat aquesta matinada del torneig abans del seu debut. Havia de debutar avui i s'ha retirat perquè diu que no està en condicions físiques òptimes per afrontar aquesta competició. Recordem que ahir també es va retirar, abans del seu debut, del quadre femení, Paula Badosa, que també està tenint molts problemes físics aquesta temporada. Farem una petita pausa i de seguida ja obrim tertúlia amb el Poquí, la Maria i l'Anaïs. Per cert, avui, al tram final del programa, hem reunit els 4 oients del Tu Diràs que participen en el repte Marató de Barcelona. Queden només 3 dies per la Zurich Marató de Barcelona i avui ens hem assegut amb l'Esther, la Maria, l'Albert i l'Alfonso per saber quines sensacions tenen a pocs dies de fer un dels grans reptes de la seva vida, que és acabar, córrer i acabar la primera marató de les seves vides. Avui l'Esther, la Maria, l'Albert, l'Alfonso i servidor de vostès parlarem de sensacions a 3 dies vistes. Una mica de nervis ja, no us enganyaré. I de por també. Però ho aconseguirem, que han estat 3 mesos molt durs de preparació i aquest diumenge ho donarem absolutament tot per acabar la nostra primera marató. Això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. De seguida la tertúlia.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros. Amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulten les condicions a Fiat.es.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge B visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge B des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1.
Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola. Distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Bona nit. En els 3 sorteigs del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat
608, 122 i 806.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
10 minuts i les 11. Ja sabeu que l'aliment dels esportistes és Nutriesport. Ara Nutriesport amplia la seva gamma de productes amb noves barretes i batuts. Amb P de proteïna, amb P de pràctic, amb P de plaer i amb P de progrés. Tasteu els nous sabors de banana caramel, d'estratxatela o de chocolate cake. Són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Trobeu-los al vostre gimnàs, a la vostra farmàcia, a botigues especialitzades i també a la pàgina web nutriesport.es. Alguna novetat, Miquel, a l'Europa League?
No, aquí amb la P només hi ha la P de Pepe Reina, perquè després és la T de Toba, que està caient-li al Villarreal al camp de l'Olympique de Marsella per 4-0.
És que està entrant doncs, Joan Poquí, com sempre,
és que me l'estic imaginant, ara que el veig així, amb les ulleres de sol, com si estigués sent ell l'intèrpret de la banda sonora que teníem tornant de publicitat. Me l'imagino, podria ser perfectament...
Hola, Poquí, hola, Maria, hola, Anaïs. Ja.
Good night! Bona nit!
Saludats tots, esteu
bé. Bona Barcelona, no?
Bona nit, Barcelona.
Què sonava ara, va tornant de publicitat, Maria?
Hard to Handle, de Black Crowes.
No? Bé. Aquesta la saps interpretar, amb la bateria?
Aquesta l'he fet a la bateria,
sí. Sí. I Poquí podria ser el bateria, perfectament.
Sí, podria ser no, el guitarra.
El guitarra.
O el vocalista.
Cantar.
El
vocalista,
sí.
Més que el guitarrista, no? Hauria de prendre els acords.
Clar, això seria complicat.
No, és que més fas més com de cara del grup. Vull dir, tu has de ser... La imatge del grup.
Poquí ha de cantar.
Sí.
Perfecte.
Bé, futbol, alguna cosa al futbol.
Queden 2 minuts de temps afegit de la segona part d'aquest partit entre l'Olympique de Marsella i el Villarreal, 4-0. Els castellonencs amb 10 estan ja comptant els segons perquè s'acabi el partit i no prenguin més mal.
Està a punt d'acabar-se també, eh? Aquest Milan 4, Slavia de Praga 2, el Benfica 2, Rangers 2 i el Friburg 1, West Ham 0. S'acaba? S'ha acabat el bàsquet?
Sí, s'ha acabat el...
Ui, així aquesta li agradarà al Poquí. Ha perdut el Madrid a casa amb el Fenerbahçe de Saruna, Jessica Vicius.
Ah.
Què et sembla?
Bé, però van líders, no?
Sí, li porten 3 partits al Barça de moment. I queden 6 jornades.
Va.
Però a veure, han perdut avui, 79-89, contra el Fenerbahçe.
La meva pregunta és, serveix per alguna cosa?
Per minar la moral.
Ah, val.
Una microalegria.
I al Fenerbahçe li serveix per alguna cosa?
Perquè s'acosta... Bé, es queda a 2 partits del Barça, però sí, puja posicions el Fenerbahçe de Saras.
És a dir, la conclusió...
És pitjor pel Barça.
Aquí volia anar. La conclusió és que pots trobar-te aquesta gent...
Però no? A veure, que tu em diguis que haguessis preferit avui que guanyés el Madrid, no m'ho crec. No m'ho crec gens.
És que, aviam, no... És a dir, les temporades de bàsquet són... Estan tan farcides de partits...
Això és veritat.
Que, bueno, que està bé, que el que li agradi molt al bàsquet per gaudir-los... però que al final tenen una incidència tan minsa en el desenllaç de la temporada que dius, bueno, pues mira, han perdut avui perquè a més tenen aquesta capacitat d'escollir quan perdre. No fa gaire, va haver un Barça-Madrid al Palau, la Urana.
Sí, que el Madrid no va jugar el seu millor partit, no?
Que van jugar amb la tercera i allà, vinga, a veure què passa. No vol dir que es deixessin, però van dir, bueno.
Van anar tranquils. Parlant de competicions europees, a veure, abans d'entrar ja amb la prèvia del Barça-Mallorca i els 3 anys de la porta a la presidència, una mica de Champions, que vull saber la vostra opinió, de què us ha semblat aquesta jornada d'aquests dies. Aquests equips classificats, City, Bayern, PSG i Real Madrid, ahir, amb una possible agressió de Vinícius que va quedar amb targeta groga.
Possible?
Nada,
no bastant evident, però
jo abans llegia la frase de Mijatovic i Alacer, la camiseta del Madrid no aguanta este tipus de comportamientos, así no llegará a ser un gran jugador. Va dir el de la sèptima a Alacer.
El gol en fora de joc, després li pregunten, sí. No és fora de juego. Sí, clar, ho diu aquest senyor.
Sí.
No, però el que aguanta estes jugades és precisament la samarreta, perquè amb una altra samarreta...
Amb una altra t'ho pitaries. Amb una altra estaria vermella i fora. Però el Madrid sí que ho aguanta. És com el pa aquell que deia no aguanta tot, doncs el mateix.
Els jugadors del Leipzig s'han queixat també les últimes hores del tracte de l'àrbitre, que no els parlaven igual, van dir ahir a la zona mixta.
Bé, se'ls ha de recordar, en els jugadors del Leipzig, diverses coses. Una, que un jugador sordmut va ser expulsat per protestar amb el Madrid.
Sempre la recorda, que és tal possible.
Home, és que és molt gran.
És molt gran.
Una altra, que ja passem a temes alemanys, és a dir, sí. Equips alemanys. Se'ls ha de recordar unes declaracions de Karl-Heinz Rummenigge després d'un dels dos atracaments de la darrera dècada en el Madrid, un dels dos va dir l'arbitratge d'avui feia 40 anys que no veia una cosa igual. Romení, això vol dir que n'havia vist algun. D'aquests dos Madrid-Bayern, que li preguntin a Arturo Vidal, que li preguntin quin record en té d'aquells partits, no se n'ha amagat, sempre ha dit que me han atracado tanto en el Bernabéu que podria haver ganat les Champions. Això va dir no fa gaire, es va muntar un sideral. I si no, ja passem entrem a la maroteca d'equips alemanys. A l'any 76, Westweiler, entrenador del Barcelona, i exentrenador del Borussia Mönchengladbach, li van preguntar en la prèvia d'una tornada de Copa d'Europa Madrid-Borussia Mönchengladbach, que el Westweiler insisteix un entrenador del Barcelona. L'entrenador del Borussia era Udo Lattek. Li pregunten, escolti, Herr Westweiler, com veu l'eliminatòria? I Westweiler va contestar, el Borussia no té cap possibilitat de passar aquesta eliminatòria al Bernabéu. I la premsa alemanya va preguntar, hosti, què vol dir? No entenc què vol dir això. Es va produir el partit i l'atracament va ser tan bèstia, en aquell Borussia Mönchengladbach, que estaven Jupp Heynckes, l'entrenador del Madrid de la sèptima, en fora de joc, sí. Estava Alan Simonsen, que després va jugar al Barcelona, Barça, sí. Estava Uli Stielike, que després va fitxar pel Madrid. El van atracar de tal manera, li van anul·lar dos gols després de l'empat, empat que aconsegueix el Madrid ho podeu mirar a YouTube aquest partit tranquil·lament, amb una falta inventada. Després del partit, Udo Lattek no fa declaracions, no es presenta a la sala de premsa, i els periodistes alemanys diuen, ara entenem les explicacions
a
què volia dir Westweiler uns dies abans, quan va dir que el Madrid, perquè seria entrenador del Barcelona, i per tant ja sabia el pa que s'hi donava aquí. I ja van entendre el que volia dir. Aleshores, aquests pobres del Leipzig, tot això no ho tenien present, no ho tenien fresca a la memòria. Si jo hagués sigut jugador del Leipzig, no m'hauria... És a dir, ara diria...
No estaria sorprès.
Clar, és correcte, ha passat el que...
Dit això, si tens 34 ocasions, no estaria de més que fotessis alguna dins. Dic jo, també, com a petita, petit detall.
Van jugar molt bé, però van fallar molt.
Però davant són joves.
Però van fer la sensació que no sabien què fer amb tantes ocasions.
Home!
No sabien què fer. Alguna! Es trobaven tantes vegades que no sabien com resoldre.
I que no tenen un jugador gran, important, determinant, com poden ser Bellingham o Vinícius.
Però a part... És un petit detall que això, si... Evidentment, tal com ha dit Xavi Hernández avui, si li hagués tocat al Barça,
marquen
evidentment
segur.
Li haurien caigut 4, tranquil·líssimament.
Perquè hi ha el factor forces tel·lúriques del mal que estan allà, en aquell indret de la Castellana, hi ha una mena de confluència de forces del mal que fa que sense... A vegades cal la intervenció arbitral.
Druides, hi ha
druides. Però si no hi ha druides que fan que la pilota surti al pal, o vagi fora, o aquell home que em va fallar 5 o 6... tingui un
o
petit
penta.
Esvaïment en el moment de rematar.
Escolta, em sembla una explicació bastant factible per el que vaig veure ahir.
És això el que passa. És que li va passar al City, li va passar al PSG, de Messi, Mbappé, els hi ha passat tot Cristo quan ha tallat el camp.
Que també tenia gairebé fet, a la Juventus aquella, no?
Aquell pedal. Aquí la prova és...
I ara tindran Mbappé.
És anar amb un alzacuellos de capellà a veure si resisteix l'alzacuellos, perquè si hi ha malignitat, potser... Es crema, saps què vull dir?
Hem començat bé avui. Hem començat
un all. Un all, un all estaria bé.
No? Tots els jugadors amb una lleta allà guardat.
Allà, a la bota.
On sigui, on vulguin.
Dit això, voleu fer algun comentari de l'agressió o suposada agressió de Vinícius al jugador del Leipzig?
Però per què suposada? Si es veu bastant clar, no?
No, dic perquè potser hi ha algú que pot considerar que era groga normal, perquè no arriba a agressió física.
Si Tomás Roncero ha dit debería haber sido expulsado,
i a més...
Satanàs en persona deu pensar, bueno, aquí s'ha parat la mà una mica.
S'ha parat una mica, no? M'he passat, no, que, no he dissimulat.
El problema és que això t'ho canvia tot perquè minuts després fa el gol, que és un molt bon gol, sí. No t'enganyem, però fa el
però
gol.
No hauria d'estar sobre la gespa, clar. Aquest jugador.
Sí. Esportivament, del que queda, fan por, els quatre que queden ara mateix, si el Barça fa la feina dimarts, no? Bayern, PSG, City, Madrid...
Està bé que
s'ho clari,
si el Barça fa la feina dimarts.
De posar el condicional, però...
Fan por, però són els quarts de la Champions, ja seria això, no?
Sí, sí.
Al final l'objectiu és que passin els millors i que... Els millors i el Madrid, que és molt bé no jugar res, que malament, quina poques propostes, quina no sé què, però allà estan.
Cada any igual.
Sí. Jo és que m'ho miro amb ulls de que passin els bons.
Per què?
Perquè sigui més difícil
Pel Madrid.
Clar,
va, clar. Ja t'he al final l'enganxat.
Que el mal triomfi.
Va. Avui hem sabut que el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha obert un expedient al Madrid pels vídeos que fan sobre els àrbitres a Madrid Televisió arran de la denúncia que va posar el Sevilla. Una decisió, jo ho deia ara a l'inici, sembla que com a mínim s'han espantat, perquè avui no han fet el tradicional vídeo del Madrid-Celta de l'àrbitre. S'han frenat, de moment. Veurem en què acaba, amb una multa econòmica o en què acaba. Però
potser
com a mínim...
és que ja han fet tants vídeos que ja no tenen ni idees. Ja han gastat tot el que havien de...
No sé què dir, però és un primer pas. Tebas va dir que si acceptaven aquesta denúncia s'hi sumaria
sí,
la Lliga.
Sí, afegirien, sí, sí.
No sé, a veure què acaba passant amb això.
Home, sí, no es pot fer broma.
No, massa trigat la broma, eh?
Clar,
i gràcies al Sevilla per donar el pas i fer això, que crec que en molts altres clubs...
Com per exemple el Barça.
Com per exemple el Barça haurien hagut de secundar, perquè això és una vergonya.
És interessant que obri un expedient al Madrid, considerant que és el seu canal de televisió, perquè el Madrid defensa que no, que és una cosa independent. Vull dir, com a mínim aquí el Comitè de Disciplina en aquest expedient ha considerat que sí que formen part de la mateixa història.
I el canvi de criteri, sabem per què és? Perquè abans deien que...
Perquè el Sevilla va fer una denúncia en el seu escrit que no...
Deien que no era com una denúncia, sí, que no demanaven res, no posaven cap article que s'havies incomplert, ni que era com incompleta.
La redacció era no a lugar, no? Perquè ens entenguem en argot judicial, i després la van refer, i aquesta segona denúncia sí que això, doncs, tenia alguns indicis perquè obrissin un expedient.
Total.
I...
Total. Ciao, ciao.
L'expedient. Bé, a veure com acaba. Anem a seguir-ho. I abans d'anar al Barça-Mallorca de demà, és que això em sembla molt important. Segur que hi ha molta gent que ens escolta, cosa que no s'hauria de fer. Jo no sóc ningú per renyar, però no s'hauria de fer. Que veu el futbol de forma pirata.
Ah, sí?
Segur que hi ha molta gent que ens escolta que fa alguna trampeta d'aquestes per veure el futbol.
Ben fet, home.
Val. No, aquí. No, que això no s'hauria de fer. Però, compte, alerta, si no ho heu llegit, perquè...
Si estafes a un ladró.
Ja, no. Perquè hi ha una interlocutòria del jutjat de Barcelona, o sigui, judicialment ja es dona permís per multar els usuaris que consumeixin futbol pirata. Ho ha avançat el diari Marca. Fins ara la justícia només podia prendre mesures contra màfies, bars i restaurants, però ara poden anar a l'individu...
I com ho fan per saber...
Perquè Movistar, Vodafone i Orange hauran de revelar la identitat a través de la IP de cada usuari.
Però aquests són els que paguen.
Per això, però sabràs els que paguen. I podran detectar qui està connectat i no paga. Jo entenc que anirà així, no sóc un expert informàtic, però... compte.
Normalment...
I veig una mica de llacunes, eh?
És que en aquestes coses... tant de bo no, eh? Però en aquestes coses em fa l'efecte que... Els pirates van tres o quatre passes per davant dels que intenten fer complir la llei.
I a l'hora de donar dades també, dic jo, que s'haurà de demanar...
Ja, però pots rastrejar les IPs si creus que estan fent alguna cosa il·legal, entenc que podran rastrejar les IPs. Insisteixo que no sóc un expert, però que tota aquella gent que digui, va, no passa res, ho faig per aquí amb aquest link, doncs que potser si els enganxen els hi pot caure una multa a partir d'ara, perquè judicialment es pot fer. Avisaos estamos. Avisaos estamos.
A mi no em miris, que jo
tampoc.
Jo com que tenim la sort de venir aquí a la ràdio a treballar i el veiem aquí al futbol, Marta, en directe.
Jo no. Em vaig donar de baixa d'un canal d'aquests. No diré quin, però és un canal que té un equip ciclista i mirem, l'estem veient allà.
Va, gràcies.
I que el vòmit era tal que vaig dir ni un duro més a aquesta gent.
Tu fas, escolta, recull.
Per tant, jo no faig de pirata, no ho faré, perquè la meva forma de ser ho impedeix. Però si algú els pot estafar, jo no... M'entens? Jo no aniré a plorar i a lamentar-me.
Abans que anem a pitjor, fem una pausa i ara escoltem Xavi Hernández avui a la prèvia del Barça-Mallorca, que el Barça juga demà.
Bé que el Mundo Deportivo, els que portem tota la vida vivint, sí. Perquè ara diran, no, clar, algú ha de pagar, no? Bueno, bé que molta gent, que ja em sembla bé, els que vivim de la premsa escrita, com és el meu cas, 30... Quin any som ara?
El 2024.
Doncs 37 anys que fa que visc de la premsa escrita, bé que hi ha molta gent que el consumeix sense pagar, i no passa res, i no he fet cap escarafall mai a la meva vida. Vas a una cafeteria, un bar, i encara contents que tinguin el Mundo Deportivo, o algun altre diari, o La Vanguardia, sobretot.
Sí.
Si és La Vanguardia i el Mundo Deportivo, millor. Gràcies. Però si és algun altre, doncs mira, no passa res. I mai he fet cap escarafall ni res, per tant, escolta'm, si hi ha algú que fa una malifeta i es porta malament, nens, que sapigueu que està mal fet, que no es pot mirar piratament, però si algú ho fa, jo no ploraré, de pena.
Val. La diferència entre els diaris i les teles és que les teles posen molta pasta rufa als clubs per tenir els drets, i per tant suposo que això volen perseguir-ho. Però bé, fem una pausa i ara parlem del Barça-Mallorca, que juga demà al Barça, demà a les 9, no us despisteu.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa. A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Estimats viatgers, estiu a la vista!
L'estiu està més a prop del que creus. Reserva un viatge al Carib o hotel a les costes i les illes per les vacances d'estiu. Aconsegueix un cupó regal de fins a 600 euros al Corte Inglés. Fes-ho ara i anticipa la reserva. Consulta'n les condicions a Viatges al Corte Inglés.
RAC 1.
En Dios que dos tu.
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial Nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars. Protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC 1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC 1. Tots som Hollywood! Amb el suport d'Agbar.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 5 d'agost del 1983.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Onze i vuit minuts. Per cert, sé que us fa molta il·lusió. El dijous 21 de març tornarà el públic a l'estudi de RAC 1. Dijous 21 de març. Farem públic a l'estudi, portes obertes.
Primavera, no?
És just abans de la Setmana Santa de les escoles i, per tant, com que sé que molta gent marxarà, doncs ho farem, ho avançarem una mica. No serà l'últim dijous del mes, però ho avançarem. Sí.
Però que bueno, comença la primavera, no?
I comença la primavera, pot ser.
Però no, però no feu servir eufemismes.
Què vols dir?
S'avança, per aquest sinvergüenza... Se'n va de vacances l'altre dijous. M'entens? No és tot això que està dient.
Sinvergüenza.
Que s'adanta la primavera i no sé quin...
No,
és que s'agafa vacances.
No.
És ell el que va.
Com que hi ha l'aturada per les seleccions, hi ha aturada FIFA, descansarem uns dies que tenim
pendents. Jo aquell dia no hi estaré, perquè ja estaré descansant.
Jo tampoc vindré.
Quin dia?
El dijous sant.
El 21 de març.
No, no, dijous ja li pots posar.
No, que quedarà molt pel dijous sant. És el d'abans. Dijous 21 de març. Si entreu al compte de Twitter, @esportrac1, hi ha un tuit fixat i allà hi ha el formulari per inscriure-ho si voleu venir de públic i a concursar el gran concurs.
I el dijous sant hi haurà programa o no?
Sí, en principi sí.
Hi ha tants anys i encara no em sé, el del dijous sant, el divendres sant,
bueno,
el dilluns sant.
Ell el que s'agafa de festa és el dijous sant.
És el dijous sant.
El cantamanyanes.
No em bolic, em faig.
Bueno, nosaltres, jo el dijous sant no vindré.
Va, ja avisaràs, tranquil.
Potser aquesta conversa tampoc és com per tenir l'antena, no?
Sí, que la gent sàpiga. Quan s'enterra la sardina, totes aquestes coses.
És carnaval, és dimecres.
sardina.
Escolta, enterrador de sardina, anem a Xavi, va. Considera que el Barça, Xavi,
no té res a veure,
Xavi
no?
Considera que el Barça està fent el que toca per evitar que Pedri es lesioni tant. Avui s'ha parlat molt de les lesions, clar, de cara als pròxims partits.
Sí, és obvi que és un tema que preocupa, i és cert que al vestidor poden celebrar que la tercera lesió de Pedri aquesta temporada és més lleu del que podien pensar en un primer moment, però la reincidència persegueix el migcampista, i Xavi defensa que tant el club com el jugador estan fent tot el possible per evitar que Pedri estigui més a la infermeria que no pas al terreny de joc.
Bé, el que intentem és sempre nosaltres fer prevenció de lesió. Crec que hem fet una feina impecable en aquest sentit, no? I sobretot Pedri, no? Amb el tema alimentació, nutrició, però bé, són circumstàncies que a vegades no pots controlar. Bé, jo li he dit, que és l'última lesió, ja li he dit, el que ha de ser és positiu, que és l'última. Ell ha de pensar que és l'última, que recuperi bé i quan tingui bones sensacions tornar. No és tan greu com es pensava la lesió, i tant de bo pugui tornar aviat.
L'entrenador creu que el futur de Pedri, com a pal de paller, com a pedra angular de l'equip, no està en risc, i posa el focus en l'aspecte mental del jugador.
No, però això no és el primer jugador que li ha passat, no? Que al començament de la seva carrera ha tingut moltes lesions i després no n'ha tingut mai cap més, no? Bé, són situacions, doncs, que potser ell està vivint una situació que no li toca, no? Tenir tanta pressió amb tanta poca edat no és fàcil de gestionar, no? Llavors, jo crec que hi ha un tema també, doncs, de que ell s'ha de convèncer amb si mateix de que recuperarà i estarà bé, però no li veig problema, no és el primer jugador que li ha passat.
Recordem que Mundo Deportivo va avançar, i RAC1 vam confirmar també que Pedri pot reaparèixer fins i tot abans del clàssic del 21 d'abril al Bernabéu. Sense els lesionats Pedri i De Jong, Xavi haurà de tornar a refer el mig del camp demà, una recomposició que no és nova. Ha cridat l'atenció veure que en el recompte d'efectius, però, s'ha deixat Oriol Romeu, que ja hem explicat que arrossega molèsties al genoll dret que li dificulten tenir continuïtat.
Tampoco no hay mucho donde elegir ahora mismo en el mediocampo. Prácticamente mediocampistas naturales tenemos a Fermín y a Gundogan, poco más. A partir de ahí, pues tenemos que reinventar futbolistas en otra posición. Ya lo hemos hecho con Christensen, creo que está saliendo muy bien. Está haciendo muy bien la función de pivote defensivo. Podemos adaptar a João Félix, al mismo Ferran cuando vuelva, a Rafinha por dentro, a Sergi Roberto. Bueno, però no són centrocampistes a l'uso ni de manera natural.
La convocatòria per jugar contra el Mallorca la donarà a conèixer demà, tot i que ja sabem que dels lesionats l'únic que és a les portes de recuperar-se és Marcos Alonso, perquè avui Ferran Torres ha continuat sense exercitar-se amb els companys. A més, Araujo tampoc hi serà, complint partit de sanció, igual com el mateix Xavi, que no es podrà seure a la banqueta. I atenció, el Barça té apercebuts Cancelo, Christensen, Lewandowski i l'actor secundari Oriol Romeu, i hem de tenir en compte que la pròxima cita a la Lliga serà el Metropolità.
Sí, sí. Al Barça li queden Mallorca i Nàpols a casa i visita l'Atlètic de Madrid, i després hi haurà 15 dies sense futbol perquè hi ha jornada de seleccions. El Barça, que esportivament, ara parlem de les lesions de Pedri, de Jong i de com queda l'equip, però que demà vol intentar reprendre el fil de les bones sensacions, aconseguir una victòria, no?, que doni una mica d'optimisme de cara a la gran cita de dimarts, després de l'empat a Sant Mamés, no? L'exemple a seguir, diríem, Marta, que és el partit contra el Getafe.
Sí, que avui ha sortit a la palestra. Tot i així, Xavi ha remarcat que sovint el que s'entrena no sempre queda reflectit al terreny de joc.
Saps què passa? Que entre les paraules i el que passa llavors al camp hi pot haver un món. És a dir, nosaltres hem preparat molt bé el partit, crec que hem fet tot el possible per atacar bé, per defensar bé, hem vist vídeo i l'hem analitzat molt al Mallorca, fan les coses molt bé, serà un rival difícil, però bé, jo crec que tenim totes les possibilitats de guanyar demà el partit, de fer un bon partit, d'atacar de la millor manera possible els espais que puguin deixar el Mallorca. Bé, ho hem preparat bé, després es tracta de parlar al camp, no? Que això ja és més difícil.
Això és el més destacat que ha dit Xavi avui. S'ha parlat poc del Nàpols, no?
Sí, se li ha preguntat en el sentit de sobretot tenir en compte si la urgència, diguem que la classificació a la Lliga ja està tan difícil que es posin tots els focus en la urgència de classificar-se pels quarts de final, i ell ha dit que en aquest sentit Ell no pensa en el Nàpols perquè encara creu que la Lliga és possible i que fins que matemàticament sigui possible doncs, guanyar-la, doncs ell no pensa en abaixar els braços mantenint aquesta petita flama encara il·luminant l'horitzó.
També l'hem preguntat per la pasta, no? Per la pressió
sí,
de...
per la pressió de
la
econòmica.
La pasta que suposa classificar-se o no per quarts.
Però ha dit que la pressió sempre és molt gran per l'entrenador del Barça i no ha entrat en concrecions.
Ho deia perquè és inevitable, no? Mirar cap al Nàpols perquè és el gran partit, el que té més cartell, el que pot decidir doncs això, no? Cap on tomba una mica el tram final de la temporada i cap on tomba també la part econòmica del club.
El que passa
ja
que
ho hem explicat moltes vegades.
Tampoc pots descuidar.
Però això anava a dir, clar, és que és important
la pistonada a la Lliga, perquè també necessites mirar amunt i també d'alguna manera, mentre matemàticament sigui possible, seria molt difícil d'explicar, no?, una baixada de braços prematura.
I que també jo crec que al Barça li interessa, després del partit de Sant Mamés, això, un altre partit on puguis recuperar una mica sensacions abans d'anar directament al Nàpols. Jo crec que en aquest sentit interessa per...
Sí, que la millor manera d'afrontar un partit d'aquestes característiques és guanyar l'anterior i fer-ho còmodament i...
De manera convincent.
Exacte. Tenir un punt de més confiança i no aquella mala sensació amb la que marxes de Sant Mamés.
Sí, és que si a tu et poguessin veure el futur i et diguessin, mira, guanyaràs segur contra el Nàpols i perdràs contra el Mallorca. Crec que tots ho signaríem, no?, perquè la Lliga ja coixí respecte al cinquè classificat. Però com que això no ho sabem, una derrota amb unes males sensacions demà pot ser que alimenti durant dos o tres dies en la prèvia els dubtes, no? I això en un equip que està tan tocat, sense Pedri, sense De Jong.
Hòstia, i això de signar perdre amb el Mallorca?
No, si et garanteixen que guanyes el Nàpols, tu no signaries això.
Jo què vols que et digui?
Home, és que a mi
em va semblar... Amb els ulls tancats, jo.
A la Lliga has d'acabar segon,
clar, eh? Que sí, que no dic que no, perquè hi ha marge.
No pots permetre't el luxe de dir, no, mira, em quedar entre els quatre primers és suficient. No és suficient, no, però... o sigui, tu t'has d'exigir quedar segon, clar, perquè sabem que el coixí, la diferència de punts que hi ha amb el Madrid és difícil, sí, però... i que encara has d'anar al Bernabéu, però què vol dir?
No, el Bernabéu i el Metropolitano.
Exacte.
Que el temps
hi ha
Montilivi.
Però vull dir, parlava del Madrid perquè és el líder de la Lliga i ho tens complicat, però és que això de quedar entre els quatre primers és com...
Estem d'acord, no. Però jo feia futbol ficció de dir, jo crec que el partit important dels pròxims 5 dies és el del Nàpols, si et garanteixen que el guanyaràs, a mi m'és igual que passi contra el Mallorca, queden encara 10 jornades.
L'objectiu més realista de la temporada, realista, tal com està l'equip, potser és més realista cada segon que avançar en la Champions.
És que jo crec que és fonamental cada segon, o sigui, en sèrio, són 8 milions d'anar a la Supercopa i tal com està l'equip, és que no pot renunciar a ni a mig milió d'euros. I a mi em va deixar molt mal cos, ho dic en sèrio, els darrers minuts de Sant Mamés. Però molt mal cos, molt. I dic, però com és possible que aquests tios no morin a l'àrea d'un Atlètic Club que estava mort?
Amb Xavi deixant-se les cordes vocals, cridant, perquè
semblava tal qual que era una eliminatòria que ja la tenien guanyada. I amb aquell empat ja els hi anava bé.
Ja els hi anava bé, i els centrals passant-se la pilota entre ells, però dic, per què és això? I després la Laura Brugués li pregunta al Ter Stegen.
Per la falta d'ambició.
I s'enfada.
Està superofès.
Però és que és molt bèstia. És que jo ho trobo, vamos, inacceptable, us dic en sèrio. Aquesta gestió d'aquests partits, i el Mallorca l'has de guanyar, és que l'has de guanyar, però per una qüestió, el que diu l'Anaïs,
d'orgull, de que has de mirar cap amunt, de que no pots, que jo compro cada entre els quatre primers, si vas novè a la Lliga, l'entrenador arriba al mes de novembre i et diuen, mira Xavi, has de fer el que puguis perquè l'equip s'ha de classificar per la Champions, això ho compro, però aquest any no ho compro perquè vens de guanyar la Lliga, perquè no tornarà a passar mai més que el Madrid li anulin un gol a l'últim minut.
No
és que li anulin, però ja m'heu entès que xiula i no ho escolten i marca el gol. Però que això no tornarà a passar. I a mi el partit de Sant Mamés és que, dius, és que no et pots il·lusionar, la sensació és que no et pots il·lusionar ni una miqueta, perquè la jornada que el Girona perd i que el Madrid doncs passa el que passa i acaba empatant, i tu vas allà i fas allò davant d'un equip que ve que estava fos per la semifinal de Copa, que hi havia tres baixes importantíssimes, que va sortir amb quantes rotacions.
Set,
era, és que clar, i veus allò i penses, nois, és que no...
És que a més els veies a mig gas. O sigui,
sí,
que era molt evident.
És que les pilotes acabaven en
Tristell. Vull dir, no serà un tema ja de l'actitud de l'entrenador, perquè...
com deia la Marta, no podia cridar més.
No, les baixes suposo que també és evident.
Les baixes,
no, és
que...
És evident que Pedri de Jong, en un tram de la temporada inicial, que era setembre, octubre, novembre, va afectar el joc del Barça, i que l'altre dia de Sant Mamés és cert que no circula igual la pilota.
Sí que és veritat que no circula igual la pilota, però això no explica...
Has viscut molta part de la temporada sense Pedri, eh? Has viscut molta part de la temporada. A mi Pedri em sembla un jugador de molta qualitat, però està deixant de ser determinant perquè no juga. És que no juga. I quan juga, després de la lesió, juga amb por. No és com abans. Per tant, compta amb que torni aviat, però sobretot que torni bé. Perquè si ha de tornar i xutar amb l'altra cama perquè amb la bona li fa por lesionar-se, doncs no anem bé.
No, i escolta, i durant el partit que penjessin alguna pilota. Alguna pilota penjada a buscar Lewandowski.
Es veia Xavi demanant això.
Penja una pilota, primer.
Xavi, en els últims minuts, primer demana que busquin Lamine Yamal, que està desmarcat, i Lamine Yamal ja no podia cridar més. Jo crec que estava ja afònic completament. I després Xavi diu, d'acord, no heu buscat la mínima mal, com a mínim pengeu la pilota
clar,
a l'olla.
Clar,
i no li fan cas de res, ni d'una cosa ni de l'altra.
Què faríeu, per cert, de cara a divendres amb les baixes al mig del camp i sobretot de cara a dimarts? El vostre mig del camp, quin seria? Sense Pedri ni de Jong?
Jo crec que Christensen és fixa amb Gundogan i davant, doncs, posaria Fermín.
Jo posaria Fermín.
I Joao Félix i davant Lamine Yamal i Robert Lewandowski.
Jo donaria algun descans.
Perdó, Rafinhas o algun jugador així híbrid que pugui fer d'interior, com ha fet algun cop a la temporada?
Potser, no. Rafinhas, podria jugar. Jo ara, que Déu em perdoni, abans posaria Sergi Roberto.
Ah, sí?
Sí.
Que Fermín?
No, jo Fermín i conto. Ah. Però, per exemple, jo Gundogan crec que porta un desgast molt bèstia.
Ah, tu parles
de divendres.
Jo
estava parlant de Nàpols, eh?
Ah, no, Nàpols.
Parlo de Nàpols.
La cadira anàis, em sembla bé.
Nàpols no faríeu invents amb Rafinha?
No. Estem per invents.
Val. I a Nàpols, a Mallorca, igual posaria...
Sí, tu demà faries descansar Gundogan perquè estigui fresc per dimarts.
Perquè és el que porta més... Però Christensen, aviam, tampoc porta tant descans.
No, i no és una posició que el desgasti molt, perquè no fa molt, no?, back-to-back.
Si no hi ha més remei, pots posar Oriol Romeu. Si no està bé del tot, jo penso que pots posar Oriol Romeu.
El que passa que Oriol Romeu, ja sabem que més de 30 minuts, amb les molèsties que arrossega i tot això...
Sí, per això encara és més incomprensible el canvi de l'altre dia, a Sant Mamés.
De no fer entrar Vitor Roque, per exemple, o fer alguna cosa
entra
diferent.
Entra Oriol Romeu. No sé. Vull dir, no sé.
Tu faries el mateix mig del camp, has dit, amb Fermín i Gundogan, també?
Per Nàpols, eh?
Nàpols, sí.
Sí, a mi Fermín em sembla vital per la seva aportació en el joc i sobretot per la seva actitud.
L'altre dia per això no va estar molt encertat.
Cert,
passant-me més, eh?
Cert, però per mi, comparat amb la resta, no hi ha color.
Quin 11 proposem per demà, de moment? Per demà.
Jo demà, la veritat és que vaig bastant amb tot, amb Ter Stegen a la porteria, Koundé, Cubarsí, Íñigo i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i Gundogan, més avançats Fermín i Joao Félix, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Va, vas amb tot, eh?
Sí, el que passa que sí que és veritat. És que és un assaig important de cara al partit de Nàpols. És que jo ho veig així i necessites que aquest quadrat una mica experimental et funcioni i et doni arguments per anar amb l'autoestima alta de cara a dimarts. Penso, però potser m'equivoco.
No està mal vist, però és veritat que Gundogan crec que ho ha jugat pràcticament tot.
Però és l'únic que tens. En fi, no sé, que té clarividència, que pot aguantar bé al mig del camp.
I no has tingut setmana, no has tingut partit. És a dir, vens de
setmana neta.
Han passat 5 dies, han passat des de Sant Mamés, i quedaran 4. Penso que tu pots assumir un equip titular els dos dies.
Bé, és que si no s'ha d'acabar la temporada en dos dies, dir que és el moment d'arriscar ara. Si no arrisques ara abans del Nàpols i el Nàpols, em sap greu, però és que no quedarà massa més a dir.
Ja farà rotacions.
No, jo abans
ja
he dit
rotacions després.
Jo he dit que descansaria Gundogan
T'ha fet pensar, no?
Aquesta teoria, aquesta teoria.
Jo he posat aquest 11, també, el que diu la Marta.
Com una prova de cara...
A la fitxa del partit, que hem de posar els 11, que creiem que sortiran i demés, jo he posat l'11 de la Marta, perquè és que crec que és essencial que tu tinguis clar que aquest sistema et funciona.
I després el Metropolitano.
Clar, és que...
Hi ha un factor també que demà no pots jugar a Ujo, i per tant, en principi, és Cubarsí Íñigo, en principi, a veure què fa contra el Nàpols, perquè a l'anada van jugar Araujo Íñigo i no li va donar l'oportunitat al nano. A veure què fa de cada dimarts en la tornada. Ja ho veurem, Xavi Hernández.
Jo crec que ho pot repetir.
Sí, donar més experiència i no...
Sí. I no em sembla malament que ho faci.
I protegir una mica el nano.
És que, aviam...
Que té 17 anys.
Sí?
És que va anar amb molta càrrega de responsabilitat a sobre, eh?
I tant. Mira el que ha passat amb... Bueno, Ansu Fati, el mateix Pedri, que no és de la Pedrera, però està pagant el...
Està colladíssim. Bueno, avui Xavi ho deia. La pressió,
per tant,
etcètera.
El mateix Lamine...
Aquest debat té les dues lectures, és a dir, protegir-ho, no, està jugant bé, és el millor, és el que et tira passades entre línies, és el que t'està defensant bé.
Sí, el que passa
bé,
que sí, no? Si tens gent experimentada, que a més cobra com gent experimentada,
i que
té els galons, etc, el més lògic seria que fossin aquests homes els que traguessin les castanyes del...
El que plorava quan el Barça va caure a la Copa del Rei,
sí.
Qui plorava? La Minya Mal, que és el que va fallar aquelles ocasions i tal, i això ho portes aquí.
Però, sí, dir, però en el cas d'Iñigo no ho ha fet malament.
No.
Quan ha jugat i no s'ha lesionat, que el problema d'aquest noi és que es lesiona molt, però quan ho ha fet, jo crec que ho ha fet força bé.
Sí, va cometre l'errada amb Oximent, no? Allò de posicionar-se bé, si llavors li fan una possible falta,
però la resta
va fer bé.
Ho havia fet bé.
Del Mallorca, que hem de saber, Laia Coll, de l'equip de Javier Aguirre.
Doncs que arriba en un moment molt dolç després de classificar-se per la final de Copa i guanyar el Girona en l'última jornada de Lliga. Tenen 8 punts de marge sobre el descens, però també... Haig de dir que els números lluny de Mallorca són molt, molt pobres. Només n'han guanyat a l'eix 8 de 39. Només han sumat 8 punts dels 39 que han jugat a domicili. Són el quart pitjor visitant de primera divisió. Sobre el que estàveu parlant ara aquí, debatent sobre quin és el possible 11 de demà del Barça. Doncs Javier Aguirre no creu que el Barça prioritzi demà el partit del Nàpols i no es fia de l'equip de Xavi malgrat els resultats irregulars que està tenint aquesta temporada.
Ha habido Barças que piensas, bueno, no está Messi, no está Ronaldinho, no está todo, yo qué sé, pues les puedo meter mano y pa, te comías 4. Es cierto que tiene lesionados, es cierto que tiene jugadores importantes fuera, es verdad, pero tú dices que Cubarsí, por ser joven o Yamal, por ser jóvenes, no van a competir o no van a jugar bien, claro que sí. No puedes esto confiarte, bueno, como no está este o aquel, no, es el Barça.
El Mallorca té les baixes de Mascarell, Mafeo i Valien. Copet està tocat, però finalment viatjarà. I això sí, en les pròximes hores el Basc haurà de decidir si surt d'inici o bé comença a la banqueta. Recordem que a la primera volta empata 2 a Son Moix. Demà xiularà Iglesias Villanueva i al bar hi haurà Pizarro Gómez.
Per cert, demà apunta a paraigües a Montjuïc. Avís també per tota la gent que pugi a veure el partit, perquè en demà i dissabte, pel que ens han anat explicant els meteoròlegs de RAC1, pinta pluja els dos dies. Diumenge per la marató, en principi no, que també és una magnífica notícia pels 20.000 corredors que la faran, però divendres i dissabte, si pugeu a Montjuïc, porteu potser una capelina o un paraigües, per si de cas. Vosaltres, Laia i Marta...
Ho has escoltat, Joan Poquí,
sí,
o no,
sí,
això?
Sí, escoltat o no?
Que plourà.
Que segurament plourà.
Bueno, però farà fred o no?
Segur.
16 graus, no...
Però allà sempre,
fa més fred.
Sobre l'aire.
Entre 9 i 15 graus, no, si tot va bé.
Home, és diferent, 15 que 9.
Bé, la mínima i la màxima.
I això que plogui aquests dies vol dir que acabarà la sequera o no?
No, Joan, malauradament no. Malauradament no. Pràcticament 11:45. Fem una petita pausa i ara us demanaré que aneu pensant quina nota li poseu als 3 anys de la presidència de Joan Laporta. Avui, 7 de març, es compleixen 3 anys del president blaugrana. Un 7 de març del 21 va guanyar aquelles eleccions. 3 anys després farem balanç també de tot el que s'ha fet des de la seva arribada.
RAC 1. Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllop.es.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts de dotze, aquí seguim amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí i també amb la Marta Ramon repassant l'última hora d'aquest Barça-Mallorca de demà divendres a les 9 de la nit. I ara ens centrarem en els 3 anys de la presidència de Joan Laporta. Avui es compleixen 3 anys des que van guanyar les eleccions i ho volem repassar, però primer recordarem alguns dels sons i dels moments que s'han viscut en aquests 3 últims anys.
Demanaria a tots i a totes les barcelonistes que no només penseu en el que farà el Barça per vosaltres o en el que ha de fer el Barça per vosaltres. Us demano també que penseu què podeu fer vosaltres pel Barça.
Ens preocupa l'espai Barça, ens preocupa el pagament de comissions a intermediaris i ens preocupa bé, tot el que fa referència a proveïdors. I per això el forensic està centrat en aquestes 3 partides.
Qui determinarà culpable serà la Fiscalia. I que quedi clar és que no estem assenyalant ningú, nosaltres no som ni policies ni jutges.
Les palanques que diem són opcions que tenim, són mecanismes que tenim per redreçar la situació econòmica.
Una que correspon a la venda del 10% dels drets de televisió i l'altra que correspondria a la venda de tot o part del 49% de Barça Studios.
Si aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça.
La Junta de Laporta té ara exactament el mateix deute net, aquests 1.000 milions, que tenia el tancament del seu primer exercici. I això mentre s'ha venut patrimoni per més de 1.000 milions, no?
Si fem el pressupost tal com tenim previst i anem pel bon camí, tindrem fair play, perquè estarem d'una relació a 1 i entrarem dins de la normalitat.
Jo estic segur que aquest any hi haurà un forat operatiu d'entre 100 i 150 milions. Aquest any farem el pressupost venent patrimoni.
Continua la fuga de talent. El club ha perdut una peça clau en el seu organigrama, una més, en el seu organigrama intern. Ha marxat la directora corporativa Maribel Meléndez.
Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado.
Si faig balanç, és la decisió més trista de totes i la que no l'hauria volgut prendre mai. Però tampoc estic arrepentit.
La relació amb Koeman està bé, almenys per part nostra. La situació era insostenible, així li vaig dir, i ell doncs, em va dir que en part ho entenia, pel tema dels resultats, i sabem doncs, que això és llei del futbol.
Molt il·lusionat. La paraula és la il·lusió, les ganes de treballar, ja començar demà a parlar amb els jugadors. Té molta il·lusió, molta.
El retorn de Xavi com a entrenador marca la història del club.
El Barça ja és de manera matemàtica i oficial campió de la Lliga Espanyola Masculina de Futbol.
Tenies l'oportunitat de situar-te a 6 punts i segon, doncs no, empata a 0,
inoperant en atac al Barça en tot el partit, no ha generat pràcticament cap oportunitat de gol. És veritat que avui al darrere no ha patit especialment, però tot plegat absolutament insuficient per tornar-se a connectar a la Lliga.
Segons ha avançat la cadena SER, el Barça va pagar 1,4 milions d'euros en 3 anys al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres per assessorament i informes verbals.
Culers, no és casualitat de que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat.
Com s'ha anunciat fa una estona, la Junta Directiva ha aprovat en la reunió d'avui que sigui l'empresa turca Limat Construcció l'encarregada d'executar aquestes obres.
Mireu, el procés de licitació d'adjudicació ha estat exemplar des del punt de vista tècnic i des del punt de vista de la transparència del procés.
Avui ha plegat un altre directiu de Joan Laporta. Jordi Llauradó ha presentat la seva dimissió. El motiu de la seva marxa són les diferències amb l'enfocament de l'Espai Barça. De fet, ell era l'encarregat, el responsable de l'àrea de l'Espai Barça abans de passar a ocupar un càrrec a la Fundació.
Estan sortint els números a Montjuïc, el que s'esperava de xifres de venda d'entrades?
No. No. Sí, clar.
No. No.
Heu de llançar mai la tovallola, perquè els culers no llancem mai la tovallola. Lluitarem sempre per guanyar, fins que no puguem respirar.
Així acaba aquest reportatge amb la declaració, aquesta última, que va fer ahir, en la presentació d'aquesta aplicació que es diu Barça One, amb aquest reportatge que li han fet a Ronald Araujo, que serà un dels primers continguts que tots els socis i seguidors del Barça podran trobar en aquesta aplicació Barça One, que estarà disponible i serà gratuïta a partir del mes d'abril. Moltes coses, A vegades va bé recordar, a través de les veus dels protagonistes, tot el que ha passat en aquests 3 anys. Què n'ha dit Xavi avui, per cert, abans d'escoltar la Maria, l'Anaïs i el Joan?
Doncs li ha dedicat lloances i ha recordat que encara s'està a mig camí de la recuperació del Barça.
Creo que se está haciendo un buen trabajo. Ya dije que se estaba a mitad de camino para conseguir algo grande y pienso que es la persona idónea para llevar esto a buen camino, ¿no? Para mí es... Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez, por lo tanto está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación es precisamente Laporta.
Què en penseu? Anaïs, va.
A veure, és veritat que hi ha hagut coses bones. Al final tots els equips professionals van guanyar les lligues l'any passat. Valoro també que s'atrevís a obrir el Camp Nou per recollir els partits del Barça femení, que es fessin rècords d'assistència. S'ha guanyat la Champions. Ara bé, jo la sensació que tinc és que li falta un equip amb una mica més de talent del que té ara. O sigui, la meva sensació és que hi ha hagut una fuga de talent en els últims 3 anys, que no sé si el Barça, en la situació en la que està, és un negoci en el que és veritat que és jugar molt amb les emocions de la gent i és important que la gent doncs senti el club per dins i etc, però crec que també cal gent que en sàpiga una mica més. Vull dir, al final ara heu repassat algunes sortides, no sé, Ferran Reverter, la Maribel, el Jordi Llauradó, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, és que podríem fer una llista molt, molt, molt llarga. Llavors jo tinc la sensació que quan els clubs estan en una situació econòmica tan justeta, no només val amb gent que s'estimi el club, sinó que falta una mica més, no hi ha un director general. Crec que Laporta, per molt optimista que sigui, que ho és, i que jo li compro la manera com parla i que té aquest to convincent i optimista, no pot ser que tot recaigui sobre teu. Vull dir, això és una responsabilitat massa gran. Esportivament, home, jo crec que la sortida de Messi és el que és, i jo ja ho he dit aquí moltes vegades que crec que és una peça que el Barça no es podia permetre perdre en aquell moment. I després t'has gastat més de 200 milions d'euros en fitxatges que tampoc no t'han omplert aquest buit. I després noto que hi ha una desafecció amb el... És veritat que s'ha atrevit a engegar les obres, que el Barça tindrà un camp que serà una meravella pel que expliquen, tant de bo si pugui tornar al novembre de l'any que ve, però no, sí que no, noto una certa...
d'aquest any,
del 2024, cert, novembre del 24, coincidint amb el 125è aniversari del club, però noto una desafecció per part de la gent, que només hi hagi 17.000 persones que estiguin disposades a anar a Montjuïc, per mi és una senyal de que hi ha un punt de desafecció amb el que s'està fent i amb el que s'està veient. I crec que això doncs també és un punt que se li hauria de parar atenció, perquè no és, vaja, jo no ho trobo massa lògic que la gent estigui tan poc endollada amb les coses que estan passant. Llavors, no ho sé, crec que fa falta gent amb una sèrie de... un director general per començar i gent que l'ajudi a aixecar-ho, vull dir, el concepte d'empresa familiar, a mi no, crec que amb el moment que està vivint el Barça no em quadra ni crec que sigui el correcte.
Aprovaries la gestió en
l'aprovo amb un 5 perquè s'han guanyat coses, però a nivell de, o sigui, a nivell econòmic tinc la sensació de que, bé, no és que tingui la sensació, és que no s'ha eixugat el deute, és més, segueixen més gran i el pressupost ara mateix vas 30 milions per sota del que t'havies marcat, sense comptar amb els famosos 40 milions de Libero
i els 60
que han d'arribar. Vull dir, amb això encara no hi estem comptant. I la venda de patrimoni, doncs bé, no sé si... No ho sé, econòmicament em preocupa la gestió del club.
37 milions de desviació, pel que vam explicar l'altre dia.
Exacte,
a RAC1.
Exacte, més de 30 milions.
I podrien ser 15 més si no passes als quarts de final de la Champions.
Clar, llavors vas sumant una cosa a l'altra i dius, ostres, és aquell malalt, no?, que deien no acaba de sortir de l'hospital mai, no? I és una mica farragós.
Maria.
Jo crec que amb el... O sigui, la porta és carisma i amb el carisma no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè estem parlant d'unes dimensions, d'un club d'unes dimensions que em sembla que a aquestes alçades ja és bastant evident que no es pot gestionar com una empresa familiar. És cert que en altres clubs que funcionen més com una empresa els hi falta aquesta part emocional, aquesta part de cor que la porta li surt natural, que la gent empatitza amb ell, que parla, està parlant en un discurs o a les xarxes socials del club i parla com parlaria un aficionat i la gent s'hi sent molt identificada. Jo crec que és molt important mantenir aquesta vinculació entre l'afició i la gent que gestiona el club, però el Barça té unes dimensions i té una situació ara mateix econòmicament molt delicada, molt delicat la situació de les obres, el desplaçament a Montjuïc, la situació del primer equip, i a mi em fa l'efecte que falta múscul, potser d'un perfil més tècnic, que no tant el carisma i aquesta sensació de dir és que jo sóc barcelonista, d'acord, perfecte, però fa falta alguna cosa més que això per redreçar la situació del Barça. Per tant, jo crec que la gestió de Laporta en aquests 3 anys, evidentment, per mi està aprovada per això, perquè els equips, com deia l'Anaïs, han guanyat coses, perquè s'ha atrevit a fer coses que permeten al club anar un pas més endavant, però hi ha d'altres coses a nivell, sobretot econòmic, que taquen bastant aquesta gestió. Per mi la taca més grossa, que és esportiva i econòmica, és la sortida de Messi, que això ja quedarà per la història.
Sí. Jo ho resumiré amb una frase i parles tu poquí, si vols. Per mi hi ha algunes llums, però hi ha massa ombres en aquests 3 anys de Laporta en molts àmbits de la seva gestió i del dia a dia del club.
Què penses? El primer que vull dir és que de moment el mandat de Laporta està a la seva meitat aproximadament, perquè són 6 anys de... són 6 exercicis que tancar, va tancar el 2021, 22, 23, falta per tancar
26,
el 24, no? 25 i 26, falten 3
sí,
exercicis,
3 exercicis
per tancar,
sí.
Per tant, està a la meitat, per tant, encara té marge per complir tot allò que va prometre al principi del mandat, això per començar. Segon, jo penso, esportivament és l'apartat en què Laporta penso que ho ha fet prou bé, sincerament, i incloc fins i tot el primer equip, perquè es troba un equip que ve d'una desfeta És a dir, que encara està patint els ressons de la desfeta de Lisboa, que és un 2-8, que és una cosa que no pots prendre en broma. Aquella temporada jo no l'he acabat d'entendre, el que va passar amb Koeman, no ho he acabat d'entendre, parlo de la 2021. Algun dia, suposo, es faran reportatges, parlant als jugadors de què va passar, per què es va perdre aquella lliga, no ho entenc. No acabo d'entendre per què aquell vestidor no va guanyar aquella lliga, no ho entenc. Els que estaven allà, alguns encara hi són, m'ho hauran d'explicar, perquè jo no ho entenc. Després, a partir d'aquí, el segon any no es tracta via Koeman, però amb l'arribada de Xavi es reconstrueix l'equip i jo li dono força valor a la lliga guanyada l'any passat. Per tant, entenc que la Copa del Rei que guanya amb Koeman, la Supercopa d'Espanya i la Lliga, tot i que aquest any és evident que la cosa s'ha frenat, jo li dono una nota d'aprovat, fins i tot alt, perquè no, amb les circumstàncies no em sembla un mal botí. Per tant, esportivament, primer equip de futbol aprovo, evidentment excel·lent, bordejant la matrícula d'honor al futbol primer equip femení. I si mirem les altres seccions, bàsquet està entre l'aprovat i l'insuficient, perquè no té la continuïtat que hauria d'haver tingut, tot i que va guanyar, ara no recordo si és un any o dos anys de lliga amb Jessica Vicius.
Són dues lligues i dues copes amb Jessica Vicius.
Per tant, entenc que és una bona gestió en el global.
I tres Finals Four.
Per mi, no vull entrar en el Final Four. Per mi, errada haver deixat de Jessica Vicius, però, en fi, el global no es pot posar mala nota.
Escolta,
futbol
és
sala.
És que ha parlat Jessica Vicius,
una Champions,
i ha estripat sobre el Barça de la seva sortida, i ara l'escoltarem, que és una notícia d'última hora.
Doncs acabo molt ràpid. Futbol sala també l'aprovo, perquè van guanyar una Champions amb Velasco, i econòmicament és on, jo ho sento, no es pot aprovar la gestió de la porta. No es pot aprovar perquè està a mig mandat, té recorregut, però jo no sé si la situació està molt recuperada respecte al que hi havia abans.
No, és igual, a dir,
el Barcelona, el que està clar és que ha venut patrimoni, i aquest patrimoni es diu palanca, és una venda de patrimoni. Li van posar palanca perquè suposadament havia de servir per fer de palanca, per ajudar a tornar a posar en marxa el que ell el 2003 havia anomenat el cercle virtuós. L'explicació, la teoria està molt bé, però la pràctica no s'ha dit. Jo li dono molt valor a les gestions presidencials que cuiden el patrimoni, perquè jo soc dels que pensa, potser és antiga escola, soc dels que pensa que el patrimoni és el que ha de donar muscle i ha de salvaguardar la supervivència de l'entitat. Per tant, entenc que és molt greu o és molt perillós la venda de patrimoni si això no té una rendibilitat en el dia a dia del club. I a dia d'avui, que jo sàpiga, el Barcelona encara, en la seva gestió ordinària, encara gasta més del que ingressa.
Sí, senyor.
Per tant, jo entenc que la gestió del club no està tenint l'efectivitat que havia de tenir per redreçar una situació que tots sabem que era molt delicada.
Sí.
Precisament se'l va votar perquè l'arreglés. Per tant, jo no li puc aprovar la gestió des d'un punt de vista econòmic.
Després hi ha l'Espai Barça amb la tria de Lima, que també va generar...
Això no modifica massa.
Va,
jo només
si
vull reivindicar que a mi em dol, em sap greu, perquè no crec que estigui... Ja accepto com... És a dir, ja compro la moto final. Però entenc que l'enderrocament de la tercera daria, per mi, no està del tot justificat.
No,
per mi no, ho he dit sempre.
Però si la faran tota nova...
Però no està justificat fer-la nova, perquè això és el que ha encarit moltíssim el procés, i és el projecte, i és el que ha encarit moltíssim, i el que ha fet que el Barcelona hagi d'anar a Montjuïc, per exemple. Això des del primer dia, ho sabeu, jo m'he manifestat en contra i no m'he canviat. Ara em dius, no hi ha més... Assumeixo, jo ho tinc assumit, i al final compraré la moto final, però crec que segueixo considerant un error o un error. Crec que no està justificat 100%. Bueno, no està justificat havent d'arreglar la tercera galeria quan hi havia una altra manera de fer-ho.
Aprovat justet també, en línies generals, doncs,
He dit que no el puc aprovar.
No, no pots aprovar en sumant tota la gestió.
No, és insuficient amb possibilitat de recuperar-ho.
Val.
Perquè
a setembre, anirà a setembre.
Sí.
Val.
Perquè, home, perquè no puc aprovar-la, però sí, t'ho he explicat.
Sumant les dues coses, no l'aproves, de moment, sí. No l'aproves. Val. Dani Aguilar. Torna a entrar a l'estudi del Dani Aguilar, perquè, com dèiem, hi ha declaracions fresquetes i molt interessants de Jacique Vicius després de guanyar la pista del Madrid.
Sí, segurament ve a tomar amb el que estàveu parlant, perquè, com dèiem, Poquí, jo crec que un nom important en aquesta gestió del bàsquet en la presidència de Laporta és ser una Jacique Vicius en aquests 3 anys, o com a mínim, és molt complex el cas de Jacique Vicius, però tota la gestió que se n'ha fet. Li han preguntat pel que significa com a culer, com a exentrenador del Barça, exjugador mite del Barça, guanyar el Wizink avui amb el Fenerbahçe. Ha respost i ja ha deixat anar allò de amb la meva sortida que ja va ser dolenta, alguna cosa així. Li han repreguntat sobre aquesta sortida que no va acabar bé i ha dit això.
No es la primera vez que salgo así de Barcelona, ¿no? Ganando y salgo así. Así que, no sé, decepciones enormes sin ninguna duda por el trato malo sigue ahora mismo, estos días ha seguido el trato malo sobre mi familia y esto, bueno, un día hablaré claro, no quiero hacer más daño, la verdad.
¿Y qué ha seguido estos días?
Bueno, no, yo te he dicho, un día hablaré bastante más lo que he hablado estos momentos.
Doncs agafem el paraigües el dia que parli clar Jessica.
Però què vol dir en els últims dies?
Doncs això és el que li han repreguntat i realment, o sigui, desconec, no tinc la informació per saber a què es refereix exactament Jessica Vichos, parlar fins i tot de la seva família.
Trato malo en els últims dies amb mi família també.
En els últims dies, per tant estem parlant de la gestió dels dirigents actuals del Barça, tant de la secció entenc com de la directiva, o no, clar, perquè no especifica Jessica Vichos, per tant...
Preguntarem. Bé, home, el que se'l veu és encara dolgut i emprenyat.
Sí, sí, sí.
I mira
sí,
que
sí.
Ha passat ja pràcticament una temporada i que té nou equip. Sí. Però se'l veu dolgut i emprenyat encara.
Sí, sí, sí. Una de les altres patates calentes que no ha acabat bé, però vaja, que cobrava molts calés, també. Són els Jacikevicius, les coses com són. Vull dir, tot s'ha de dir, evidentment.
Igual que a Mirotic, les decisions es van prendre per intentar rebaixar la
massa. Encara indemnitzant-lo dia d'avui.
I per intentar quadrar un pressupost que a mitja temporada anava molt desviat i va causar molt rebombori intern. I a partir d'aquí es van prendre moltes decisions.
Per intentar salvar un altre cop els mobles a l'exercici econòmic, no?, de la temporada
passada. Jo puc entendre, el de Mirotic la puc entendre. L'altre em costa més, perquè jo entenc que el director, és a dir, el pilot de la nau, crec que ha de ser un tio amb carisma i penso que sí que és millor el tenia.
Escolta, i recordo que ell va dir, jo estic disposat a fer un esforç, no? Com a mínim sí. Ens ho va vendre així públicament.
Sí, després tot va ser una miqueta més complex, és d'aquestes coses que entre bambalines encara ens falten uns mesos per saber exactament què va arribar a passar, què es va dir que era veritat o no era veritat respecte al que un volia o pretenia deixar de i el que oferia l'altra part, però vaja, que bé no va acabar, com hem escoltat.
Ai, bé.
És una, com diu la Maria parli... sempre, és una trituradora de mites aquest club. I així va. És que el tema, ara m'has fet pensar en el tema de la massa salarial. No havien marxat ja tots els que... O sigui, a mi algú m'haurà d'explicar per què la massa salarial segueix disparada quan ja ha marxat tota aquella gent que cobrava més.
Però encara se'ls hi deu a molts.
Hi ha motxilles que no s'han liquidat.
Allà en Bartomeu va cometre la bestiesa més gran que va fer Bartomeu. Va ser...
Allò va ser una burrada.
El 2017-18, se'n va Neymar, li multiplica per 10 o per molt diners el salari del Messi i arrel d'aquí ve una autèntica barbaritat de gestió. I aquest és l'origen de la motxilla que té ara mateix. Hi ha moltes d'aquests diferiments que després van, quan en el moment de la pandèmia, poc abans de marxar Bartomeu, encara difereix més, els famosos de l'Inglés, Ter Stegen, etcètera, i el peix bullit. I d'aquests encara n'hi ha molts.
Quants anys més estarem arrossegant?
No ho sé, però en gran part, ell s'ho troba, això. Jo el que jo, si no l'aprovo, és perquè que jo sàpiga, que jo sap fins on jo veig, o que jo sóc capaç d'interpretar, no veig que ho hagi revertit, no que hagi canviat la tendència.
Home, és a dir, que... la tendència no. Ah, vull dir, jo crec que hi ha coses que estan lligades
sí,
i no pot desprendre's d'aquests compromisos. És a dir, si tu li deus diners a algú a nivell contractual, entenc que li deus i ja està, i tu jales. Però entenc que la tendència és una altra, ara, no?
Sí, el que passa que, tot i que hi ha hagut un esforç que és innegable de rebaixar massa salarial...
De Mateu Alemany, que ja no hi és.
De Mateu Alemany, que ja no hi és, i que es va passar una bona tisorada, i, per exemple, va haver-hi grans pressions... Ara parlàveu de De Jong, en el cas de De Jong, més pressions no van poder existir perquè intentés rebaixar-se el sou o perquè marxés directament del Barça. Si bé és cert això, també s'ha de dir que, per exemple, en el cas de Lewandowski se li ha fet un contracte creixent. Clar. Tant que s'han criticat els contractes creixents anteriors, evidentment no és un contracte estratosfèric com el que s'havia fet anteriorment, però bé, diguem les coses clares, la temporada que ve Lewandowski passa a cobrar, ara ho diré de memòria, 32 milions d'euros bruts.
Encara sortia en roda de premsa a dir que no és veritat.
És que clar...
Irritado com l'altre, no?
S'ha de dir tot. És cert que s'han fet coses bé, però no prou.
A veure, jo miro... És que és molt senzill. És a dir, a mi a final de temporada m'ensenyen, o al mes d'octubre és igual, m'ensenyen la liquidació. I jo veig que el Barcelona està en uns termes d'ingressos molt similars als que hi havia abans de la pandèmia.
Però no ha arribat als números del 2019 encara, d'ingressos.
Doncs escolta'm, la pandèmia ja ha acabat.
Sí,
és a dir, ja no estic parlant de les despeses, ja entenc que hi ha molt.
I que la resta de clubs punters a Europa sí que han recuperat els ingressos d'abans de la pandèmia.
Aquí és on jo veig que la cosa... Doncs pels motius que siguin, clar,
si et vens els ingressos,
clar,
et costa molt més de generar.
Hem de fer una pausa, i ara quan tornem seguirem parlant un moment d'això, perquè explicarem l'última hora del que sabem a RAC1 del cas de la samarreta, que també està molt candent entre Nike, Puma, la marca pròpia i tota aquesta qüestió. Marta, et deixo anar a descansar, que demà has d'anar a Montjuïc a fer un molt bon partit de futbol, Barça-Mallorca.
Sí, a veure què passa demà.
Amb capelina i paraigües, eh?
Sobretot.
Gràcies, Marta.
I una bufanda i un gorro.
Ara tornem. Bona nit. Fins ara.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ei, quin llum més guapo! Però te l'imagines amb rodes? No et perdis el mes del disseny Opel. Porta qualsevol objecte de disseny al teu concessionari i gaudeix d'un benefici de fins a 6.000 euros per la compra del teu nou Opel. Només durant el mes de març. Més a opel.es.
Ai, és que al final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Estimats viatgers, estiu a la vista!
L'estiu està més a prop del que creus. Reserva un viatge al Carib o hotel a les costes i les illes per les vacances d'estiu. Aconsegueix un cupó regal de fins a 600 euros al Corte Inglés. Fes-ho ara i anticipa la reserva. Consulta'n les condicions a Viatges al Corte Inglés.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. El divendres 8 de març, en directe d'una a dues al migdia, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
Conversarem amb dones preses per saber com és la seva vida a la presó, com conviven, com concilien o com es preparen per tornar a viure en llibertat.
El divendres 8 de març, a la una del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Mitjanit, avanço que d'aquí a uns minuts tindrem un 1x1 especial Madrid-Leipzig amb el nostre Víctor Pazzi particular, i també farem un truc a Jordi Basté, que aquest diumenge farà un programa des de Los Angeles, Dilluns farà el Món a RAC1 des de Los Angeles, perquè diumenge a la matinada hi ha els Oscars. I diumenge a la nit fem un especial aquí amb el Bundó a l'estudi de RAC1 i amb el Basté i la Maria Cusó, l'especialista en cultura dels serveis informatius, des de Los Angeles. Carai. Per tant, desplegament per aquests Oscars que poden ser històrics també, pel sí? que fa...
Jo estaré dormint, o sigui, ja m'assabentaré l'endemà. Bé,
hi ha robots que té participació catalana, Bayona, no? Vull dir, a veure què passa. De seguida aquesta connexió. Abans, el que us dèiem, Nike, avança't al canal de Twitch Gigantes, que avui ha aterrat aquí el CEO de Puma, a Barcelona. Hi ha imatges, les han penjat, de les imatges de com sortien de l'aeroport. I expliquen que hi ha hagut una reunió entre el president Joan Laporta i el CEO de Puma. A RAC1 ja us hem explicat en les últimes setmanes quina és la situació. Puma ofereix entre 20 i 30 milions d'euros més del que està pagant Nike actualment. El Barça, evidentment, com que paguen més diners, doncs està obert a canviar de marca, però hi ha un contracte amb Nike fins al 2028 i el Barça també està en converses amb Nike per intentar millorar les condicions d'aquest contracte signat fins al 2028, perquè el Barça creu, com va dir Laporta en aquest estudi, que està per sota el que paga Nike ara mateix del que val la samarreta del Barça, perquè al mercat, insistim, hi ha d'altres marques com Puma que estan disposades a pagar més diners. I després hi ha la història, la idea de la samarreta pròpia, que té molts riscos i que, parlant amb gent experta i del sector, et diuen que és una mica tirar-se a la piscina, que pot sortir molt bé, però que té molts riscos i pot sortir molt malament. Ara mateix, totes les opcions estan obertes i el que us podem explicar a RAC1, hem preguntat sobre aquesta reunió, si hi havia algun avanç, si hi havia alguna novetat amb aquesta reunió que hi ha hagut Barça-Puma, des del club Silencio Estampa, no volen parlar d'aquest cas perquè comporta molts diners, perquè hi ha un contracte amb confidencialitat,